Notícies Vespre. Núria García.
Adeu al toc de queda, Aleix Graell, molt bona tarda.
Bona tarda, Núria.
La mesura té les hores comptades malgrat l'elevada incidència que hi continua havent de la Covid-19.
El govern ha decidit eliminar la limitació de la mobilitat nocturna, però, en canvi, manté, amb l'aval de la justícia, la resta de restriccions, entre les quals hi ha la limitació de les reunions socials a 10 persones o el tancament de l'oci nocturn. Per al professor de Dret Constitucional de la UAB, Ricard Brutat, les limitacions durant la pandèmia estan més que justificades perquè, al seu parer, preval el dret a la vida per sobre de tot. Així ho ha comentat avui al Cafè de la Ràdio.
Davant de la possible afectació del dret a la vida, a la integritat física i a la salut, doncs, s'han anat dictant aquesta sèrie de mesures que efectivament són restrictives, però que tenen com objecte protegir un dret constitucional que s'entén que és prevalent.
Com dèiem, l'eliminació del toc de queda arriba en un moment a l'eix en què els contagis no es frenen.
Perquè en les últimes 24 hores se n'han confirmat 1.686, així com també una defunció. I la incidència acumulada de 14 dies s'enfila ara als 5.404 casos per cada 100.000 habitants.
I només estem parlant de Sabadell. Creu Roja activa el centre d'acollida nocturn per a persones sense llar a partir de demà.
L'equipament situat al carrer Concepció té capacitat per a 15 persones i estarà obert entre les 8 del vespre i les 9 del matí. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, apunta perquè s'activa aquest recurs, així com l'espai d'acollida diurn que gestiona Càritas.
Des de divendres passat teníem activada la fase preventiva de l'operació FRED, és a dir, sortides de les unitats d'emergència social de la Creu Roja per proporcionar menjar calent i mantes a persones sense sostre. Davant la previsió de baixada de temperatures i persistència d'aquestes temperatures baixes, hem decidit activar en fase d'alerta l'operació FRED i, per tant, això vol dir activar els dos dispositius d'acollida, el diurn, que gestiona Càritas a la seva seu del carrer Duran i Sors, amb una capacitat de 25 persones, i el nocturn.
Creu Roja ha atès una setantena de persones que dormen al carrer en les sortides que ha fet entre divendres i dimarts passat.
Esports, canvis en el calendari més immediat del Centre d'Esports Sabadell.
El partit previst per dijous que ve a casa contra l'Alcoiano s'avançarà un dia per mitigar parcialment el llarg període d'inactivitat provocat pels últims ajornaments. El següent, dimecres, el 2 de febrer, es disputarà el duel posposat dos cops davant del Betis Deportivo, també a la nova Creu Alta.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem amb la situació a les carreteres catalanes, que aquesta hora és força tranquil·la. De fet, no hi ha cap incidència, tret d'alguns punts de circulació lenta a la C58, perquè hi ha hagut un accident a tocar del nus de la Trinitat i això ha arribat a provocar aturades de fins a 2 quilòmetres. Ara per ara, però, la situació ja està normalitzada. 10 graus ara mateix al centre de Sabadell. Què ens espera de cara a les pròximes hores? La previsió meteorològica, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. El cel se manté força ennuvolat cap al vessant nord del Pirineu i fins i tot durant aquesta passada matinada o matí hem tingut ja alguna precipitació feble i durant les properes hores encara podrà precipitar, sobretot de cara al final del dia és quan baixa més la cota de neu, però serà llavors també quan la precipitació tendirà a minvar. És aquí on tindrem el temps més inestable de la jornada, perquè la resta del país continuarem parlant d'una tarda força tranquil·la i estable en domini del sol. Ara han aparegut alguns núvols cap a les comarques de Girona i la tendència és que també al llarg de la tarda es vagin formant intervals de núvols baixos tant a punts de la depressió central com també a punts costaners. I de fet, han d'anar guanyant protagonisme de cara a aquesta propera matinada i demà a primera hora del matí. Notarem que l'ambient serà més suau degut a la presència dels núvols, però fins i tot també hi haurà la possibilitat d'algun ruixat a punts costaners. De cara a demà, però, aquests núvols també tendiran a minvar a mesura que avanci la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 7 i pràcticament 5 minuts, últimes hores del toc de queda. A partir de les 12 de la nit ja no hi haurà confinament nocturn, tot i que les dades de la sisena onada encara no han millorat. El risc de rebrot s'enfila als 6.853 punts i la incidència acumulada a Sabadell als 5.404 casos per cada 100.000 habitants. En l'última setmana, el 3% dels sabadellencs s'han infectat pel virus. L'únic indicador que es conté és la velocitat de contagi, que ara és de l'1,26.
De totes maneres, el govern català decidit no allargar més el toc de queda després de 28 dies vigent. En canvi, sí que mantindrà el màxim de 10 persones en trobades socials, els aforaments limitats a la restauració, comerços i gimnasos o el tancament de l'oci nocturn. Mesures que avui ha ratificat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per al professor de Dret Constitucional de la UAB, Ricard Brutat, és una contradicció. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Clar, el toc de queda aquí, què era? Era el complement del tancament dels locals d'oci. Perquè si tanques els locals d'oci i no apliques el toc de queda, la gent què fa? Ho se'n va al carrer.
El professor ha explicat que ha quedat demostrat que per aplicar el toc de queda no era necessari declarar l'estat d'alarma. En canvi, ha detallat com haurien hagut de posar-se les multes durant el primer confinament per evitar que ara s'hagin de retornar.
Tenim també una llei estatal i una autonòmica de protecció civil amb les quals jo crec que també haguéssim pogut aixoplugar, efectivament, i finalment hi ha una norma que també habilita, que està pensada per situacions de crisi, i també habilita prendre mesures similars.
En termes generals, Brutat apunta que totes les mesures estarien avalades per preservar el dret superior, el de la salut i la vida.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Insuficient, populista, un pedaç sense incidència en els problemes de l'habitatge, així han qualificat el nou bo jove per al pagament del lloguer des de la Cambra de la Propietat de Sabadell i també des del Sindicat de Llogateres. Les dues entitats consideren que hauria d'anar acompanyat d'altres mesures per garantir l'emancipació d'aquest col·lectiu. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de la Cambra de la Propietat denuncien que el nou bo jove està obert a una minoria, ja que per optar-hi cal tenir uns ingressos estables i demostrables i no poden superar els 24.000 euros anuals. A més, alerten que suposarà tributar a Hisenda, fet que a la llarga pot ser contraproduent. Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca, considera que el bo arriba sense els deures fets. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
El primer que haurien d'haver fet és fer els deures, és a dir, crear aquest parc públic famós que ara tothom vol apuntar-se al carro, doncs tot això ja fa molts anys que s'hauria d'haver posat en marxa, d'acord? Llavors, si el que estem pensant és en estimular el sector privat perquè es facin preus raonables, el que s'haurà de fer és incentivar també els propietaris, perquè puguin tenir oferir uns preus a un preu més assequible. Per exemple, com es feia abans, no? Incentivar el lloguer a persones joves, per exemple.
Des del Sindicat de Llogateres també defensen l'ampliació del parc públic d'habitatge, però consideren imprescindible també regular el preu dels arrendaments i fixar topalls. De fet, des del sindicat insisteixen que ara mateix és molt difícil trobar un lloguer per sota dels 600 euros que fixa com a màxim el bo jove a Sabadell. Ho ha apuntat Marina Jiménez, membre de l'entitat.
S'estima que només afectarà un màxim de 70.000 persones, que representen menys d'un 2% de la població jove emancipada, amb uns criteris que són irrisoris. Es limita a pisos de menys de 600 euros, que per exemple a Sabadell el preu mitjà de lloguer està per sobre d'aquesta quantia. I a banda de tot això, es tracta d'una transferència de fons públics de mans dels arrendataris, que entenem qui són, qui menys ho necessiten. Aleshores, creiem que aquest tipus de polítiques és que si no s'acompanyen d'una regulació de preus poden ser fins i tot no només insuficients, sinó fins i tot contraproduents.
El bo social es va aprovar dimarts al Consell de Ministres i ahir es va publicar el butlletí oficial de l'Estat. Preveu la cessió de 250 euros mensuals com a ajuda per al lloguer durant 2 anys.
I una notícia que us hem avançat en titulars: les baixes temperatures previstes per aquest cap de setmana posen en alerta les entitats socials. Per això, aquest cap de setmana, Creu Roja obrirà l'espai d'acollida nocturna amb capacitat per a 15 persones. Serà un nou recinte, cedit per casa i ubicat al carrer Concepció, número 10.
La previsió que l'hivern ha previst que s'activi aquesta fase d'alerta de l'operació fred per baixes temperatures persistents d'aquest cap de setmana. L'espai cedit per la companyia d'aigües oferirà 15 llits i d'altres serveis a partir de demà divendres. Es tracta d'un local que arriba després de la intenció del govern de trobar un nou emplaçament, com remarca Eloi Cortés, regidor d'Acció Social.
En el cas del nocturn, la novetat d'aquest any és que s'ubica en un espai cedit per la companyia d'aigües, que té una capacitat per 15 persones. Està gestionat per Creu Roja, que oferirà doncs sopar, esmorzar, dutxes i roba d'abric a les persones que s'hi dirigeixin. I també tenim doncs altres espais complementaris, com poden ser els oferts per Ningú Sense Sostre o Pensions de la Ciutat, en cas de que superem la capacitat màxima d'aquest espai nocturn d'acollida.
Les nits gèlides en què la temperatura és inferior a 3 graus s'activa a Sabadell aquesta operació fred, però fins fa una setmana ens trobàvem en fase de prealerta, quan només les unitats de la Creu Roja enviaven això, les seves unitats mòbils, al carrer. Segons aquesta entitat, gairebé 150 persones viuen sense llar.
I a partir del febrer, els alumnes del Centre d'Educació Especial Xaloc gestionaran l'Amanidor, el bar-restaurant del Centre Cívic de la Creu de Barberà. Ho faran de la mà de la cooperativa de treball CIPO. El director d'aquesta cooperativa ha explicat l'oportunitat que es dona a aquests alumnes del programa formatiu d'auxiliar d'hostaleria.
Veiem que hi ha una escola, com és l'Escola d'Educació Especial Xaloc, d'aquí a Sabadell, que d'alguna manera té una línia que és el PFI de cuina, on cada any doncs surten un grapat d'alumnes i que aquests alumnes, molts d'ells després poden entrar a l'empresa ordinària, que és, de fet, que és l'objectiu, però n'hi ha d'altres alumnes que potser necessiten un recorregut de més temps i, per tant, doncs, molts d'ells a vegades doncs, no tenen l'oportunitat doncs, de poder fer o de poder entrar a l'empresa ordinària, a vegades doncs, bueno, doncs, tenen aquests coneixements però han de fer altres activitats o altres sortides laborals.
Tot plegat gràcies a un conveni de col·laboració amb el Departament d'Afers Socials que tindrà una durada d'un any que es pot prorrogar fins a 3. Ho ha explicat la directora de l'Escola Xaloc, Mònica Maia.
Per l'Escola d'Educació Especial Xaloc, aquesta signatura del conveni, aquest projecte, és molt il·lusionant, és un repte i és un orgull poder formar part també conjuntament amb una altra entitat de la ciutat, dos projectes claus de Sabadell, com és TIPO, per portar a terme, juntament de la seva mà i amb la Generalitat, doncs, aquest espai gastronòmic inclusiu. És un projecte doncs, que no només dona visibilitat a les dues entitats, sinó que també aposta per l'atenció i la formació i la inserció sociolaboral de les persones amb capacitats diverses.
La idea del projecte és oferir cafès, entrepans, menús de migdia, menjar per emportar i fer servei de càtering a les residències de CIPO i les empreses.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
3 minuts per un quart de 8, l'alumnat de l'Escola Illa s'involucrarà en la campanya de la plataforma Protegim els vianants. A través de 3 assignatures, el professorat els hi proposarà activitats per sensibilitzar i donar consciència de la vulnerabilitat de les persones vers el trànsit rodat. Aquesta simbiosi servirà per donar nous materials als objectius de la plataforma nascuda el 2017 arrel d'un atropellament al carrer Indústria.
I això es farà, com deies, a través de 3 assignatures troncals. Començaran amb tasques de dissenyar eslògans, que se'n farà el lettering, i finalment la producció d'aquest material. La intenció és fer una exposició. Nacho Gil, professor de disseny gràfic, assegura que més enllà de la feina pràctica hi ha una reflexió posterior. Són declaracions al programa Al Matí.
Estàs veient la teva ciutat d'una altra manera i li estàs veient altres possibilitats. I, lògicament, doncs, també és involucrar-los doncs, amb tota una reflexió de fons, a banda del que seria el procés tècnic, sobre com hauria de ser o com voldrien que fos la mobilitat a les ciutats i quines possibilitats hi ha i què és el que caldria demanar. Pensem que, sobretot, el fet de fer que ells facin seva aquesta reivindicació és fonamental i que ells siguin els que facin aquestes màximes, aquestes frases que han de crear, perquè és una manera també de, bueno, de que submergeixin en el tema que estem tractant.
La intenció dels responsables de l'Escola Illa és poder fer una exposició amb el material creat.
Avui també és notícia.
També és notícia la detenció d'un home per robar 4.000 euros en una oficina bancària a Sabadell.
L'arrestat de 42 anys i veí de Rubí va cometre el robatori el passat 7 de gener, quan, aprofitant un moment de distracció d'una de les treballadores, va sostreure el botí dels calaixos de l'oficina. Els Mossos han pogut detenir l'individu perquè un agent fora de servei va veure els fets i va poder donar l'avís. La policia catalana creu que un altre home podria també estar-hi implicat.
I també s'ha detingut un home de 27 anys per un presumpte robatori, en aquest cas al carrer Marcelí Massana, Can Berardo, ahir un quart de 8 del vespre, no ha transcendit què era el material sostret. Ferrocarrils instal·la pàrquings de bicicletes tancats a les estacions de Can Feu Gràcia i Sabadell Nord.
Aquests espais estan operatius 24 hores, inclouen un sistema de control a través d'una aplicació mòbil i seran compatibles amb els futurs títols de transport. En total, l'empresa de la Generalitat ha instal·lat fins a 10 bici tancats en les línies del Vallès i l'Anoia i 280 places per bicicletes que sumen a l'oferta de més de 400 places ja disponibles.
Més coses, els castellers de Sabadell volen aportar el seu granet de sorra a les decenals de Valls, encara que sigui per fer-hi només un pilar. Els saballuts volen participar-hi després que el Departament de Salut hagi aprovat l'actuació i que l'Ajuntament de Valls hagi preparat un protocol específic. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Pels castellers de Sabadell el més important és formar part d'aquesta trobada i representar-hi a la ciutat i a la colla. Ara bé, admeten que la situació és complicada tant per poder assajar com per assistir-hi, de manera que serà complicat determinar el número d'assistents de Sabadell, ja sigui per precaució o perquè estiguin confinats. De fet, alguns membres que ja han confirmat que no voldran viatjar tampoc estan assistint als assajos i des de l'estructura dirigent es mostren comprensius amb els casos. Tot i així, Mario Sánchez, el president de l'entitat, creu que és una cita ineludible.
Tothom que gaudeixi molt d'això que fem hauria d'anar algun cop a veure-ho. Al final és una cosa que passa cada 10 anys i la gent que vaig parlar tots tenien la mateixa postura. Hem d'anar perquè és una de les poques vegades que podem trobar-nos i fer tots junts això que ens agrada, que són els castells.
L'actuació és simbòlica i no competitiva, però té un gran valor sentimental pels participants en la disciplina castellera, que allotjaran els Xiquets de Valls com a anfitrions. Cada 10 anys, aquesta trobada castellera reuneix totes les colles existents en un únic lloc i dia. Estava prevista per l'any passat i ara no se n'ha plantejat un nou ajornament. Enguany estava previst ajuntar per primer cop a la història 82 colles i 8.400 castellers el diumenge 30 de gener. Les decenals de Valls han d'acollir també el 10è Simposi Casteller de Catalunya i la 10ª Fira Castells.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera. Cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar. Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Us expliquem que la Junta Electoral Central ha retirat l'escó al diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa, Pau Juvillà.
L'òrgan electoral considera que hi ha motius d'inelegibilitat sobrevinguda. Juvillà va ser inhabilitat durant 6 mesos per negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx a la Paeria, a Lleida. La Junta Electoral Central actua en la direcció que li reclamaven els escrits presentats per Vox, Ciutadans i PP, que sol·licitaven que ordenés la retirada de l'acta.
El Tribunal Suprem rebutja els recursos contra els indults del procés per falta de legitimació dels partits per recórrer la mesura de gràcia.
Així, el Suprem accepta les al·legacions de l'advocacia de l'Estat i rebutja entrant al fons de la qüestió. Els indults als nous empresonats en el judici del procés, entre els quals hi ha els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart, van ser aprovats pel Consell de Ministres el 21 de juny passat.
Les llicències per edat del Parlament s'haurien creat per apartar funcionaris no afins a la línia política del moment.
La mesura la van aprovar el 2008 per unanimitat els membres de la mesa. La presidia el republicà Ernest Benach, qui estava formada també per Convergència i Unió, el PSC i Iniciativa i el PP. A més, les actes del Parlament demostren que la llicència per edat ha sortit en reunions de mesa i comissions al llarg d'aquests 14 anys.
I fem un últim apunt. La Fundació de Caixes d'Estalvi rebaixa 0,4 dècimes el creixement de l'economia espanyola el 2022 fins al 5,6%.
Alhora treu un punt, 3,5% al 2023. Els analistes de Funcas descarten que l'economia de l'Estat recuperi el nivell del PIB prepandèmic abans del primer trimestre de l'any que ve.
Informació esportiva.
Esports.
El calendari més immediat del centre d'esports torna a agafar forma després dels últims ajornaments. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
S'ha fixat un nou horari pel partit del Betis Deportivo i hi ha hagut un canvi en el de l'Alcoyano.
Sí, anem a pans. Recordem que el duel contra l'Albacete, previst per demà passat, també va quedar ajornat i aquest, de moment, no té horari. El següent compromís és el que estava programat per dijous que ve a casa contra l'Alcoyano, però per reduir parcialment el període d'inactivitat i per tenir més marge respecte a la jornada posterior, s'avançarà un dia a falta de la confirmació oficial de la federació. Tot fa indicar que el duel davant dels alacantins, per tant, finalment es disputarà dimecres que ve a les 8 del vespre. Diumenge 30, visita la Balona a les 12, com estava previst. I dimecres, dia 2 de febrer, tercer intent per jugar el xoc contra el Betis Deportivo a 8:15. I a tot això, avui el Sabadell ha jugat un partit d'entrenament contra un combinat del futbol base per pal·liar tants dies d'aturada.
El panorama dels horaris s'aclareix, però el del mercat s'enfosqueix, Sergi, perquè algunes operacions que estaven sobre la taula s'han acabat complicant.
Sí, l'extrem Isi Ros ha renovat amb l'Atlètic Balears i ha sortit cedit a l'UCAM Murcia, tots dos rivals del grup 2 de la primera ref. A més, l'operació Christian Gales amb la Cultu s'hauria diluït, ja que el central de la Vall d'Uixó estaria molt a prop del Castellón. A tot això, César Morgado va ser operat ahir al vespre amb èxit de la greu lesió de genoll a l'Hospital General.
I a Primera Catalana, Carlos López s'ha convertit en el nou entrenador del Sabadell Nord. Unes hores després de destituir Pablo Becerril, l'equip de Can Uriac ha decidit apostar per donar les regnes al també director esportiu del Mercantil.
Amb el canvi s'espera revertir la dinàmica amb el Sabadell Nord immers a la zona de descens un cop tancada la primera volta. Aquesta mateixa temporada López havia dirigit l'Igualada a la mateixa categoria, però no va poder assolir els objectius proposats. El sabadellenc reconeix que no s'ho va pensar gaire a l'hora d'acceptar l'oferta dels de la zona nord.
Sí que és veritat que les coses que ens havien arribat doncs no, per proximitat, suposo que també a la meva feina al Mercantil no podien ser. Bueno, el Sabadell Nord va canviar tot una mica, no? És un equip de la ciutat, amb gent que entra ara nova que jo conec i que crec que podem estar a gust i treballar, i bueno, això sí que és veritat que ha sigut una mica sorpresa i m'ha fet anar allà per tots aquests motius, no?
La nova etapa de López arrencarà diumenge a les 12 en un duel vital al camp de l'Horta que marca la permanència un lloc i un punt per sobre del Sabadell Nord.
Més qüestions relacionades amb el futbol. A Segona Catalana, Can Rull i Sabadellenca recuperen aquesta nit partits ajornats.
Els Taronja, que encadenen 3 triomfs seguits del grup 5, visiten un Racing Vallbona que travessa una mala dinàmica i és antepenúltim. José Antonio Moreno és el tècnic de la Sabadellenca.
La línea que llevamos es ascendente y estamos ahora mismo en un globo que intentaremos que tarde el máximo tiempo posible en pincharse. Y esa ilusión tenemos que mantenerla y sabemos que algún día perderemos, que eso es el fútbol normal. Pero bueno, vamos a intentar alargar la racha lo más que podamos y más, afrontando dos partidos que tenemos ahora que son de nuestra ley.
A quarts de nou arrencarà el partit i mitja hora més tard ho farà el Can Rull joanenc del grup 4. Els de José García Numosqui tenen l'oportunitat de situar-se només 2 punts d'un rival que mira de reull la segona plaça, però el tècnic tem la falta de ritme després de patir 2 ajornaments en els últims dies.
Hemos perdido un poco todo lo que es, aparte de la dinámica, un poco ritmo, busquemos incluso un partido con las franquezas porque sabíamos que no podíamos jugar este fin de semana, que también lo teníamos suspendido el Ripollet.
I ja mirant el cap de setmana, el Sabadell femení torna a jugar partit a preferent visitant un rival directe com és el Llerona.
Les arrequinades van en línia ascendent i ara han de corroborar-ho contra un conjunt que també se situa a la part baixa. El tècnic Marc Gabriel confia en les opcions de l'equip.
Tindre l'opció d'agafar-los en la classificació doncs és una motivació extra. El Llerona és un molt bon rival, sobretot ataca molt bé les esquenes, transiciona molt bé i haurem de preparar bé en aquest sentit el partit.
Diumenge a les 4 a les franqueses sonarà el xiulet inicial.
Les 7 i 23 minuts, la Llanera Trail ha batut rècord d'inscrits. La cursa de muntatge de muntanya de la UES, que se celebra aquest diumenge, comptarà amb pràcticament un miler de participants.
983, concretament. Uns 250 s'han inscrit a la marató, més de 400 hi seran a la mitja marató i més de 300 a la nova distància, la de 13 quilòmetres. David Fernández Oliver, membre de l'organització, es felicita per aquestes xifres.
La nova distància està clar que ha ajudat a haver-hi més participants. Però també s'ha notat doncs, que tenim un nombre de participants més gran també en la marató que en altres edicions. La gent té ganes de córrer pel que sembla ara aquest any.
Com en tots els esdeveniments d'aquesta classe, s'haurà de seguir un protocol anticovid com l'ús de la mascareta en tot moment abans i després de córrer. A les 9 del matí es donarà el tret de sortida a la marató a la plaça del Doctor Robert, 20 minuts més tard arrencarà la mitja i 20 minuts després ho farà la modalitat curta.
I encara en el món de l'atletisme, avui ha quedat inaugurat oficialment el Museu de la Joventut Atlètica Sabadell amb motiu del seu centenari.
Una exposició que recull tot tipus de materials des de principis del segle passat amb trofeus, medalles, indumentàries, fotografies o accessoris de la disciplina. L'artífex d'aquest treball és el mateix president de la JAS, el Pep Molins.
La feina que hem arribat a fer per guardar tot això, anys i anys i anys, perquè no hem llançat res i altres llocs, pues, o no han fet això, o ho han llançat, o no ho tenen. Això poder és únic a Espanya, no crec que jo ho he vist a l'estranger i no tant com aquí.
El local se situa al carrer del Convent número 106, a la plaça de les Dones del Tèxtil, i qui vulgui acudir-hi només ha de concertar-ho contactant amb la JAS.
Més coses repten majúscules pel Sabadell Rugby Club, que visita el Vilafranca, líder incontestable de la Divisió d'Honor Catalana. Això sí, els arlequinats arriben en un gran estat de forma per afrontar aquest partit. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda. Els sabadellencs segueixen de dolç després de viure una de les millors remuntades de la seva història, en la qual van capgirar 16 punts en 10 minuts a l'última jornada contra els cocodrils. Ara s'enfrontaran al Vilafranca amb la intenció de donar la sorpresa, tot i que són conscients de la dificultat. Oriol Ferran, jugador i president del Sabadell Rugby Club, explica el motiu pel qual els del Penedès són tan superiors a la resta de rivals.
Ha arribat a un empresari francès que ha ficat una gran quantitat de diners, segurament més que tots els pressupostos dels equips de la Federació Catalana Junts, perquè vol aconseguir que el club estigui disputant la divisió d'honor espanyola en els pròxims anys. I bé, per aquest motiu han fitxat a diferents jugadors de primer nivell de diferents països. Si estem atent els resultats, tots els equips estan perdent per grans diferències.
El partit es disputarà aquest diumenge al camp del Vilafranca a 1:45 de la tarda. D'altra banda, les tintoreres descansaran aquest cap de setmana i tindran temps per a preparar el duel davant l'Alt Empordà d'aquí a 2 setmanes. L'equip està en un gran moment després de sumar la tercera victòria consecutiva en imposar-se per 27-0 al Químic.
Altres temes en format més breu. En handbol, Espanya juga en aquests moments el primer partit del main round de l'europeu sense ahir en Terrafeta.
El sabadellenc ha donat positiu a les últimes proves i es perdrà els pròxims enfrontaments. Els hispanos estan a punt d'acabar el primer partit d'aquesta segona fase contra una Alemanya molt afectada també pel coronavirus i de moment Espanya està guanyant per 22-29. Demà a 3:45 també a Bratislava, els de Jordi Rivera es veuen les cares amb Rússia.
En futbol sala, jornada decisiva per al Club Natació Sabadell, la segona B.
Els de Borja Burgos tenen 3 punts de marge respecte al descens que marca el rival de dissabte, el Muro. El tècnic només contempla guanyar i agafar aire.
3 punts claus per no donar opcions a Muro a enganxar-se a la salvació i per sortir nosaltres, bueno, agafar una miqueta d'aire d'aquesta zona baixa. Per nosaltres és un partit vital, esperem recuperar efectius que aquesta setmana anem molt fotuts.
Dissabte a 4:00 arrencarà el partit, a 6:00 ho farà el futsal Pia Barceloneta a Can Colapi i diumenge a 2:15 el CUE Amics del Pou rep el Pavelló del Nord al Gasifret Ibiza.
I per la seva part, el futbol sala Sabadell femení es torna a enfrontar a un dels grans de la segona nacional.
El Mecano Biga eixample 5è classificat, mentre que les arlequinades han recaigut al descens amb les 5 derrotes que encadenen. L'entrenador Xavi Muñoz espera ser competitius per agafar confiança pel futur.
Agafar-nos aquest partit del competir, tornar a agafar el ritme competitiu i afrontar intentar rascar el que puguem, perquè mai se sap, però és això, agafar aquests dos partits que queden per acabar la volta, per agafar ritme, confiança de cara a la segona volta.
Diumenge a 1:00 PM començarà el partit.
Gràcies, Sergi.
A tu, Núria.
Temps ara per a la cultura. L'espectacle de dansa Love Wins de la companyia Mutuo inaugurarà demà la nova temporada artística de l'Estruc, que és un dels 22 muntatges que es podran veure fins al mes de juny a l'equipament de la Creu Alta. La directora de les instal·lacions, Mireia Llunell, n'ha donat tots els detalls avui en una entrevista al programa Al Matí.
La vintena d'espectacles que es podran veure a l'Estruc durant els pròxims 6 mesos són fruit, en molts casos, de les residències professionals que es fan al mateix equipament. Un exemple d'això és la producció que obre la temporada aquest divendres. Mireia Llunyent.
Diem espectacles, però en realitat són residències que mostren al públic. N'hi haurà de dansa, n'hi haurà de circ, n'hi haurà d'arts digitals, d'arts visuals, performàtiques. Tindrem, per exemple, doncs això, el dia la companyia Mutuo, que és la que inaugura temporada. El dia 5 de febrer tindrem Escarlata Circus. Són els clàssics del circ contemporani, sí, una companyia importantíssima que ens venen a fer residència d'un espectacle, es diu Quan els crancs portin talons.
Precisament la dansa tindrà un protagonisme molt destacat a la nova temporada artística i és que, tal com ha avançat la directora de l'Estruc, per primera vegada Sabadell participarà al Festival de Dansa Metropolitana juntament amb una desena de municipis més.
Aquest any Sabadell, per primera vegada, entra dins de Dansa Metropolitana. Dansa Metropolitana és un festival importantíssim de dansa que es realitza a Barcelona i tot el que és la seva àrea metropolitana. És un festival important i potent de dansa i Sabadell per primer cop entra dins aquest festival, com no podia ser d'una altra manera. Tenim un centre de creació de dansa, entre altres coses, però de dansa importantíssim pel país.
Una temporada que encara no podrà comptar amb la nova carpa de la Vela, que encara no és a punt. En aquests moments està en marxa el concurs per tornar a licitar els treballs de construcció i muntatge. Tot i això, els espectacles de circ es mantindran.
Doncs amb la nova programació de l'Estruc posem el punt final al Notícies Vespre. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar totes aquestes informacions i d'altres al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 7. Que vagi molt bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.